Passem ara a les propostes d'acord dels grups municipals. Comencem amb el punt número 24 de l'ordre del dia, que és el següent. Proposta d'acord al ple municipal de Sitges en defensa del Delta del Llobregat i d'una mobilitat sostenible que presenta el grup municipal de Guanyem Sitges. Per presentar aquesta proposta, la regidora Júlia Vigó. Oh, no, perdó, el regidor Xavier Salmerón. Endavant.
Gràcies, alcaldessa. Primer de tot, com el ple municipal s'està allargant molt i encara queden diversos punts de l'hora del dia, renunciaré a l'exposició política que justifica la presentació d'aquesta moció en defensa del Delta Llobregat i d'una mobilitat sostenible per passar a llegir directament els acords que portem a votació i que tot just aquesta tarda hem afegit un nou punt com a conseqüència de l'acceptació d'unes esmenes presentades pel grup municipal de Comuns Verds, als quals s'adhereixen a la presentació d'aquesta moció. Així doncs, la moció, els acords quedarien d'aquesta manera i que sotmetrem a votació. Primer, constatar que l'aeroport del Prat és un dels principals emissors de gasos d'efecte hivernacle del Delta Llobregat, de l'àrea metropolitana de Barcelona i de Catalunya i que, per tant, ha de ser un actor clau en la reducció d'aquestes emissions. Segon, rebutjar la proposta d'ampliació de l'aeroport del Prat presentada per AENA que destruiria la Ricarda, fet que comportaria la desaparició d'un hàbitat protegit del valor ambiental, social i de biodiversitat, suposant un desastre natural, agrícola i patrimonial sense pal·liatius i la vulneració de les directives europees. Tercer, defensar que el futur de l'aeroport del Prat es dissenyi tenint en compte el model de mobilitat sostenible, s'adapti al model turístic sostenible i respectuós amb l'equilibri a les nostres ciutats, dissenyant un veritable sistema aeroportari català conjuntament amb Girona i Reus. En aquest sentit, exigim inversions en millores ferroviàries que facilitin la connexió entre el Prat, Girona i Reus i entre aquestes infraestructures i Barcelona. Quart, instar a les administracions competents, és a dir, el Ministeri de Foment, AENA i la Generalitat de Catalunya, entre altres, a atendre les necessitats imperioses que exigeixen les urgències ecològica, climàtica, energètica i de disponibilitat de recursos que ja estem vivint, a la defensa de l'equilibri territorial del Delta Llobregat, així com la desestimació sense condicions dels plans d'ampliació de l'activitat de l'aeroport que malmeti l'entorn natural i rural. Cinquè, reclamar la implicació de totes les administracions per promocionar el Parc Agrari del Baix Llobregat, donar suport a la pagesia que hi treballa i garantir la viabilitat de les seves explotacions com una forma d'avançar cap a la sobirania alimentària a les nostres ciutats. Sisè, traslladar aquests acords al president del Govern de l'Estat, al president de la Generalitat. Bueno, això no continuo perquè ja està recollit a la proposta d'acord i potser s'extén molt. Dit això, també, com a Guanyem Sitges, renunciem al segon torn de paraula. Gràcies.
Moltes gràcies. Paraules la senyora Carme Gasulla i el senyor Martínez, crec, que només han demanat paraula.
Sí. Doncs,
senyora Gasulla, endavant.
Moltes gràcies, alcaldessa. Intentaré ser el més breu possible, demanar als companys i les companyes de Guanyem, doncs, demanar, no, agrair doncs, la incorporació de les nostres esmenes. Nosaltres vam tenir dubtes de presentar la proposta d'acord, precisament perquè confiàvem que fos fos definitiu, que no es faria aquest projecte, però ja veiem que està fent una campanya doncs, precisament que encara fa bullir l'olla i per això doncs, ens hem afegit amb aquestes esmenes. No entenem perquè continuem parlant d'un desenvolupament econòmic que ja no té cabuda. No? Som l'únic indret a Europa doncs, on es parla d'ampliar un aeroport. Fins i tot el Charles de Gaulle ha tirat enrere la seva ampliació. La Comissió Europea doncs, està en contra, ja que no permet ampliar aeroports, i ha fet carta de revertiment a les autoritats espanyoles i catalanes perquè no s'han complert les compensacions pactades a la darrera ampliació del 2002. S'ha perdut ja un 60% de biodiversitat al delta de Llobregat, amb estudis d'evolució de tràfic aeri fets per la mateixa IATA, que parla d'un descens de necessitats d'ús de pistes llargues, i amb l'informe terrible, penso jo, darrer de l'IPCC, que ens situa en el pitjor dels escenaris d'emergència climàtica, doncs seguim tenint propostes com aquestes, no? On es fa cas omís a l'urgència de rebaixar emissions. Realment no és una qüestió, a mi m'agrada molt aquesta frase del Joan Herrera, no és una qüestió de quatre neguets, no? I no és tampoc una qüestió d'enfrontar, com sempre, l'ecologia amb l'economia, en absolut. Aquí el que estem realment parlant és de parlar de ciència i parlar d'especulació. I poca cosa més, no? Que realment haurien d'estar parlant de transició energètica, d'economia verda, d'un model ferroviari modern i potent com a alternativa a aquesta ampliació i poca cosa més, eh? Que realment el que no té, és acceptable que es tornin a repetir errades del passat, que això és el que és aquesta ampliació, una errada del passat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Gasulla. Senyor Martínez.
Sí, gràcies, alcaldessa. Bé, nosaltres, si exigim aquesta proposta d'acord, ens abstindrem, però volem donar una opinió, ni que sigui curta. Pensem que tal com s'ha dut a terme tot plegat, no ha estat la millor manera possible, o la millor manera de fer-ho en aquest cas. Entenem que pensem que caldria haver parlat amb tots els actors implicats, mirant que la decisió final doncs, fos la més consensuada possible i que sobretot tingués cura del medi ambient, amb un impacte mínim al respecte, el més sostenible possible, i respectant al màxim l'entorn sense deixar de banda doncs, l'economia. No? Vull dir que al final penso que parlant la gent s'entén i creiem que els passos que s'han dut a terme no han estat els més adequats. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Gallardo.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, senyor Salamero, amb vostè...
Perdona.
Ai, perdó, senyora... perdó.
No, havia demanat paraula, eh?
Senyor Rodríguez, havia demanat paraula, perdó, no ho havia vist. Senyor sí. Rodríguez, senyora Gallardo.
Sí, gràcies. Disculpi, senyora Gallardo. No, només per, evidentment, per posicionar-nos, no? Davant la pressió realitzada per AENA que les instal·lacions de l'aeroport de Barcelona puguin presentar senyals de saturació a partir de l'any 2026, des de Ciutadans valorem favorablement que es contempli una ampliació que pot representar una inversió de 1.700 milions d'euros i la creació de 83.000 llocs de treball, encara que siguin indirectes. És evident que el projecte d'AENA tenia molt de marge de millora, especialment pel que fa a l'impacte mediambiental de la zona de Ricarda, zona protegida per la xarxa Natura 2000, i el que cal és que totes les administracions implicades treballin de forma conjunta per tal d'elaborar un projecte el més beneficiós possible que pugui articular la protecció del medi ambient i amb les inversions necessàries per a la prosperitat de la nostra societat. Malauradament, el que pel moment ens trobem és que tots els governs implicats, des del central fins a l'autonòmic, presenten una divisió al respecte i la seva reacció ha estat paralitzar el projecte. Els països no avancen des de la paràlisi de les inversions en infraestructures i molt menys en la situació que ens trobem ara. I sembla que tant el govern autonòmic com el govern central prioritzen una taula de diàleg sobre ben bé no se sap què, però que el govern de la Generalitat sembla que només volen dedicar el carreró sense sortir de la independència. Si observem el plànol detingudament, comprovarem que tècnicament es parla d'arribar als 3.000 metres de pista per acollir vols internacionals. Actualment té 2.660 i, per tant, són 340 el que necessitem, que en el cas que poguessin pal·liar les afectacions als veïns, tant de Gavalmar com del Prat. Tant si es decidir ampliar respecte a la Ricarda com cap al Remolar. En cap cas es tocaria aquest element protegit al·ludit a la moció original. Per tant, nosaltres entenem que la moció no entra en aquesta qüestió del diàleg, simplement ataca directament sobre determinades inversions i no tot es pot parlar en termes absoluts. Nosaltres pensem que, evidentment, s'ha de tenir cura al medi ambient, però el que no podem és aturar determinades inversions molt potents i que crearan riquesa i llocs de treball. Per tant, nosaltres votaríem en contra d'aquesta moció. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyora Gallardo, endavant.
Ara sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, nosaltres havíem parlat prèviament, senyor Salamero en sap que la nostra intenció inicial era la d'abstenir-nos en aquesta proposta d'acord, però malauradament per l'enduriment del text que vostès han preferit.
Un moment, perdó, que s'havia posat el mute.
M'han sentit des del principi o he de tornar a començar?
Bueno, ens hem quedat on malauradament.
Bé, doncs malauradament, simplement havia dit que havíem expressat i havíem parlat amb el senyor Salmerón de la nostra intenció de vot inicial, que era la d'abstenir-nos en aquesta proposta d'acord, però s'ha endurit amb unes incorporacions a la proposta d'acord i nosaltres no hi podrem donar suport perquè vostès el que estan dient és que s'ha de desestimar sense condicions qualsevol proposta d'ampliació de l'aeroport. I ens sap greu, perquè creiem que no fem bé tots plegats si posem en una trampa permanent a la ciutadania, no? És a dir, si tu busques alternatives o busques projectes per crear oportunitats i per crear riquesa, i automàticament, segons aquests plantejaments, vol dir que no ets respectuós, que no estàs sensibilitzat amb l'emergència del canvi climàtic i que no volem frenar el que està suposant, doncs, evidentment, el combustible dels avions, les emissions de CO2, que d'altra banda cal dir que si vostès llegeixen, que segur que ho han fet, ja saben, no?, tot el que hi ha entorn a les companyies aèries, que són les primeres interessades i conscients de que s'han d'anar fent progressivament canvis perquè el que passa actualment ha d'anar millorant i, per tant, seran ells els primers interessats en que això canviï i canviï segurament en un període de temps més ràpid del que voldrien ells, no?, pels costos econòmics que els hi suposarà. En qualsevol cas, des de Junts volem manifestar que no podem posar permanentment en qüestió les infraestructures del país, perquè, com deia, estem castigant a la nostra ciutadania a la pèrdua d'oportunitats i estem segurs que amb el diàleg, no?, el que també es feia referència anteriorment, que en aquests moments, evidentment, no s'ha escenificat de la forma més desitjable, amb el diàleg, amb l'estudi per part dels experts, hi ha solucions, hi ha alternatives a que es pugui construir una infraestructura que generi les oportunitats que necessitem. Entenent que, evidentment, com deia la senyora Gasulla, està clar que la millora i la modernització de la infraestructura ferroviària és una imperiosa necessitat, però no solucionarà, doncs, algunes de les mancances vinculades als vols internacionals que vol aportar aquesta ampliació de l'aeroport del Prat. Bé, en qualsevol cas, ens sap greu, però perquè volem manifestar la nostra reivindicació permanent perquè els projectes de progrés i de millora del país i d'oportunitats siguin respectuosos, tinguin en compte l'emergència climàtica, però de cap manera podem donar suport a una proposta d'acord que desestimi sense condicions el diàleg i les alternatives. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Moltes gràcies. Passem la paraula al senyor Terrado, també ha demanat la paraula, d'acord, que no l'havia vist. Si us plau, estiguin en el temps, respectin els temps.
Sí, però seré molt, molt breu. A veure, nosaltres des d'Esquerra ens afegirem i votarem afirmativament amb aquesta moció. Jo entenc que el que es demana és el que s'està en contra és de qualsevol ampliació que afecti a l'entorn natural i rural. I, per tant, és per això que nosaltres votarem a favor. I no hi ha altra manera que lluitar contra aquesta crisi climàtica que tenim a nivell mundial que aplicant polítiques que protegeixin l'entorn i la biodiversitat i no agredeixin i ens facin encara perdre més espais naturals. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Senyor Xavier Salmerón, no? Doncs passarem a, si hi ha més paraules, passarem a la votació. Recordem que aquesta és la proposta d'acord número 24. Vots a favor de la proposta.
Set.
Vots en contra de la proposta.
Set.
Abstencions.
Set. En haver-se produït un empat, s'ha de repetir la votació, com saben. I si persisteix l'empat, decidirà el vot de qualitat de l'alcaldessa presidenta.
D'acord, doncs, tornem a votar. Vots a favor de la proposta?
Set.
Vots en contra?
Set.
Abstencions.
Set. Es manté el mateix resultat d'empat, per tant, decideix el vot de qualitat de l'alcaldessa presidenta.
Doncs el vot és
a favor. Llavors queda aprovada la moció.
Moltes gràcies. Doncs passem al següent punt de l'ordre del dia, que és el número 25. I és la moció sobre la situació de les dones a l'Afganistan que presenta el grup municipal socialista a l'Ajuntament de Sitges. Per parlar d'aquesta moció, el regidor Xavier Roig. Endavant.
Sí, bona tarda. Bueno, ha canviat el títol de la moció que us hem fet arribar aquest dematí. Hòstia, ara el títol no el tinc aquí, perquè ja m'he preparat. Passarem directament, com ha dit el company Salmerón també, a llegir els acords per anar més ràpid, perquè a més són uns quants i llargs. És una moció que també havia presentat en aquest sentit el grup municipal de Comuns Verds. Nosaltres era més amb el tema de l'abans i la preocupació de la situació d'Afganistan. Comuns Verds portava una moció, una proposta d'acord més encarada als migrants i la gestió de la gent que està allà i que està sortint del país. Però bueno, hem acordat una moció conjunta que us hem fet arribar al migdia. Els acords. Acordo, manifestem la nostra preocupació per la situació de les dones i les nenes a l'Afganistan i donem el nostre suport com a administració pública a totes les accions que tinguin per objectiu evitar que es vulnerin els drets fonamentals, inclòs el seu dret a decidir sobre la seva educació, ocupació, participació política, econòmica, social o cultural, així com el dret a viure lliures de violència masclista, erradicant el matrimoni forçat i el matrimoni infantil. 2. Reclamem a la comunitat internacional, tant a les Nacions Unides com a la Unió Europea, perquè iniciïn totes les actuacions necessàries dirigides a preservar la vida de les dones i nenes afganes, de forma que tots els processos de diàleg i cooperació actual i futura incloguin la condicionalitat de la garantia dels drets de les dones i les nenes, així com el seu reconeixement com a ciutadanes de ple dret. 3. Recolzem la labor dut a terme pel govern espanyol a la recepció de les persones que han treballat per les institucions europees durant aquests anys i en l'adopció de mesures de protecció a les dones que es trobin en situació de risc pel simple fet de ser dones, així com aquelles altres que han lluitat i lluiten a favor dels drets de les dones i les nenes, a les defensores dels drets humans i aquelles professionals que durant aquests anys han treballat per la construcció de la llibertat i la democràcia a l'Afganistan. Els següents punts que llegiré són la incorporació que ha fet Comuns Verds en aquesta proposta d'acord. 5. Insta el govern de l'Estat i la Unió Europea a l'establiment de vies legals i segures d'accés a la Unió Europea a les persones que busquin refugi des de l'Afganistan, amb mesures com l'expedició de visats humanitaris, la possibilitat de sol·licitar asil en consolats i ambaixades de la Unió Europea en els països limítrofs amb l'Afganistan i els corredors humanitaris des de l'Afganistan a països segurs i la seva posterior acollida, especialment... Perdó, que m'ha saltat. Posterior acollida especialment per dones i menors, que seran el grup que patirà conseqüències més greus sota el mandat talibà. 5. Instar el govern de Catalunya a que posi a disposició els recursos propis destinats a persones sol·licitants de protecció internacional i al govern d'Espanya l'utilització de les places disponibles destinades a l'acollida de sol·licitants de protecció internacional, preferentment a dones i nenes. Els drets i vides puguin estar en perill al seu país. Igualment, sol·licitem a les entitats municipalistes de Catalunya, FMC i ACM, a la xarxa de ciutats i pobles refugi i al Fons Català de Cooperació i el Desenvolupament que coordinin els municipis catalans per col·laborar en l'acollida. 6. Declarar la vila de Sitges municipi d'acollida de migrants afganeses, especialment de dones i nenes, posant a disposició del Ministeri d'Inclusió Social, Seguretat Social i Migracions tantes places com siguin possibles per col·laborar a reduir l'impacte humanitari d'aquesta crisi i demostrar així que Sitges és un municipi d'acollida. Segueixo. 7. Instar el govern de l'Estat a cessar qualsevol acord econòmic amb estats afins al règim talibà i que contribueixin de manera directa o indirecta a l'ocupació i destrucció de països sencers, així com a la vulneració de drets i llibertats de la població civil i la mort de milers de persones innocents, especialment de les dones i nenes afganeses. 8. Instar el govern de l'Estat espanyol que incrementi els fons d'assistència humanitària per contribuir a la cobertura de les necessitats urgents dels 18 milions de persones que la requereixen a l'Afganistan per la seva supervivència. 9. Manifestem el nostre compromís com a Ajuntament amb els valors democràtics de llibertat, igualtat i fraternitat. 10. Ens comprometem a traslladar aquests acords al govern espanyol, a la Unió Europea, al Congrés dels Diputats i al Senat, al Parlament de Catalunya, les entitats municipalistes, el Fons Català de Cooperació i el Desenvolupament i les entitats associades en defensa dels drets de les dones. He vist que el punt 5 està repetit en la numeració, per tant, a partir del 5 baixem i acabaríem al punt 11. Això ha sigut un error de transcripció. Es repeteix el punt 5 a la numeració i llavors hauríem de partir de renombrar i acabar en lloc del 10, acabar l'11.
Moltes gràcies. Han demanat paraules la senyora Gasulla, la senyora Tubau i el senyor Martínez. Senyora Gasulla, endavant.
Moltes gràcies. Seré també molt breu. Donar les gràcies al grup socialista per la incorporació d'aquestes esmenes. És evident que tots estem a l'una. És una proposta que fan molt encertada. Nosaltres encara, sobretot per una gran crisi humanitària que afecta a milers de persones que estan buscant refugi i que per nosaltres és absolutament obligatori i urgent la creació d'aquest corredor humanitari i segur d'accés al territori de la Unió Europea per persones refugiades. I amb una situació que de fet està provocada precisament per la mateixa comunitat internacional, no? I toca d'una vegada doncs, estar a l'alçada. I per tant, nosaltres hem fet aquesta proposta que s'ha incorporat a la proposta del grup socialista. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Tubau. Perdó, senyor Martínez.
I després... Sitges i votarem a favor de la proposta d'acord. Malgrat ser un partit municipalista i defensar com a única prioritat i objectiu el municipi de Sitges i la seva gent, pensem que hi ha situacions on no podem abstenir-nos de recolzar el compromís com a institució davant dels atacs cap als drets humans que estan patint, en especial, les dones i nenes a l'Afganistan a l'actualitat. Per això, aprofitant la posició que tenim des de les administracions públiques, hem de demostrar compromís per, d'alguna manera, poder fer costat a aquest col·lectiu i sol·licitar a les institucions que es troben al capdavant d'aquesta lluita que no oblidin els valors democràtics de llibertat i, a més, tota la lluita i el patiment que han sofert les dones i infants del país per poder fer valer els seus drets fonamentals durant els darrers 20 anys. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyora Lores, endavant.
Bien, gracias, alcaldesa. Nos preocupa muchísimo la situación que se está viviendo en Afganistán, el avance de los talibanes y el retroceso de los derechos, sobre todo en las mujeres y las niñas, ya que todos y todas debemos ser sensibles a esta realidad. Buscamos que se garantice la protección de mujeres y niñas, como ya ha pedido la Unión Europea. Además, creemos que todas las mujeres, niñas y todo el pueblo afgano merecen vivir con seguridad y dignidad y queremos alertar que cualquier forma de abuso y discriminación debe ser prevenida. Hablando de discriminación, recordarles, sin embargo, que concretamente en Madrid a mujeres entre las que se incluía una mujer embarazada se les increpó, se les rechazó, se les hicieron escraches, incluso se les vetó en la participación pública en la manifestación para defender los derechos LGTBI. Y aquí no vimos al Partido Socialista defender a estas mujeres, ni defender sus derechos, ni defender la igualdad. Nos sentimos apartadas y discriminadas, ya que lo que le hicieron a Begoña Villacís y otras compañeras, mujeres, que defienden la igualdad, no tiene nombre. Sin embargo, naturalmente votaremos a favor. Queremos dejar claro que no solo hay que defender a las mujeres en Afganistán, sino que también hay que posicionarse y defenderlas en España y en todo el mundo, también en Cuba, en Venezuela, etc. Buscamos la seguridad de todos y todas las ciudadanos comunitarios en Afganistán, así como del personal local que trabaja para la Unión o sus estados miembros, y, como no, a todos los hermanos cuya seguridad corre peligro por su compromiso con nuestros valores comunes, como a los intelectuales, periodistas, etc. Quiero trasladar unas palabras de Karimi, una cineasta afgana. Ella dijo que sentía que el mundo le había dado la espalda a su país y que temía un regreso a los tiempos oscuros. La vida bajo los talibanes en los 90 obligó a las mujeres a usar el burka, cubriéndolas por completo. Los radicales restringieron la educación para las niñas y se impusieron castigos brutales, incluidas ejecuciones públicas. Ella es una mujer valiente y comenta: «Estoy en peligro, pero ya no pienso en mí. Pienso en nuestro país, en nuestra generación. que hicimos mucho para tener estos cambios. Piensa sobre todo en las niñas, ya que hay miles de mujeres talentosas en este país. Lo mismo piensa Karin, fundadora de la Biblioteca Móvil en Kabul y defensora de los derechos de la niñez. Ella opina: los talibanes no cambiaron, ellos nos consideran como un botín de guerra, donde van, fuerzan a las mujeres y a las niñas a casarse, y creo que esta es la peor venganza que tienen contra nosotras. Esta es la mayor guerra en contra de las mujeres y niñas en estos tiempos, y por desgracia el mundo la está mirando en silencio. Nosotros queremos ayudar a que se garanticen los derechos a las mujeres y niñas y, por supuesto, votaremos a favor de esta propuesta. Gracias.
Moltes gràcies, senyora Lores. Senyora Tubau, endavant.
Gràcies, alcaldessa. Evidentment, nosaltres, Junts per Sitges, votarem a favor. El que sí que ens agradaria també doncs, és incloure doncs, una sèrie de reflexions que nosaltres també hem fet. La dramàtica situació que viu l'Afganistan i la seva gent ens interpel·la a totes aquelles persones que creiem en la democràcia a que cal treballar des de les institucions on tenim representació per actuar i per limitar els danys causats pel règim talibà i defensar els drets humans de la població. Els drets de les dones, els drets a l'educació, els drets de les minories nacionals són innegociables. El règim talibà ha de ser des del primer moment, ha de saber que des del primer moment violar-los o promocionar el terrorisme jihadista implicarà rebre sancions, així com els estats tercers que hi donin cobertura. Cap govern a la Unió Europea hauria de reconèixer el nou règim talibà, si no hi ha un mínim de respecte pels drets humans. En referència als drets de les dones i les nenes, volem recordar que ja l'article 27 de la Convenció de Ginebra establia que en cas de conflicte, les dones han de ser especialment protegides per la particular guerra que pateixen. Finalment, i per altra banda, també creiem que una nova onada de destrucció del patrimoni artístic, històric, universal, ha de ser perseguida pels tribunals internacionals. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Donem la paraula al senyor Xavier Roig, entenc?
Sí, gràcies. No? Gràcies a tothom pel recolzament a la moció. I, bueno, no entraré en el joc de ciutadans de sempre, que he aprovechado un pisuerga y pa'lante. Y todo mi apoyo, sobre todo, a Begoña Villacís por el ataque que sufrió ayer por parte de un concejal de Vox, que es vicealcaldesa de Madrid, gracias a Vox también, que acabe de recordarlo. Gracias.
Moltes gràcies. Doncs, si no hi ha més paraules,
el senyor... Alcaldessa, sí. Perdó. Si em permeso... Si em permès, amb permís del meu company, senyora Lores, no entenc la seva... no entiendo su salida de tono, no lo entiendo, pero mire, yo tengo aquí las declaraciones del año 19, el scratch que tuvo la señora Villacís. Ha agradecido que políticos del PSOE, entre ellos Ángel Gabilondo, le haya expresado su solidaridad y su rechazo por lo ocurrido ayer en unos mensajes, abro comillas, que son necesarios porque estas cosas no se pueden normalizar, de lo contrario va subiendo el umbral de lo tolerable. Señora Lores, señor Rodríguez, señor Tendero, hay cosas que no se pueden permitir. O elevamos un poquito el nivel político todos, yo el primero, o si no estaremos haciendo ridículo. Hay mucha gente que nos está mirando y estas cosas no se pueden permitir. Ni en el pleno de Sitges, ni en el pleno del Consejo Comarcal, ni en ninguno. Hay cosas que nosotros no lo vamos a permitir. No vuelva usted a señalar a un partido sin tener la información que necesita. Porque nosotros somos los primeros que condenamos todos los actos de violencia, sea a quien sea y provengan de donde provengan. Y ustedes, como ha dicho mi compañero Xavi Roig, han facilitado que Vox entre las instituciones. Y ustedes están gobernando en algunas instituciones gracias a los votos de Vox. Muchas gracias, alcaldesa.
Moltes gràcies. Si no hi ha més paraules, hi ha un segon torn, però si no hi ha més paraules, passaríem ja a la votació d'aquesta proposta. Que els hi recordo que és el número 25 de l'ordre del dia. Vots a favor de la proposta.
Aprovada per unanimitat.
Moltes gràcies. Passem al punt número 26 de l'ordre del dia, que és la proposta d'acord del grup municipal Comuns Verds de Sitges en commemoració del 83 aniversari del comiat de les Brigades Internacionals. Per parlar d'aquest punt, la regidora Carme Gasullà, endavant.
Moltes gràcies, alcaldessa. Doncs, tal com diu el títol, que és molt clar, el proper 28 d'octubre es commemora aquest 83è aniversari del comiat de les Brigades Internacionals. Jo passaré també a llegir els acords, perquè el que demanem bàsicament és que aquest record d'aquest moment, nosaltres pensem que importantíssim per la història de la democràcia i de la llibertat, doncs es reivindiqui també des de Sitges. I llavors els acords que el grup municipal Comuns es proposa al ple són els següents. Primer, reivindicar els valors defensats per les Brigades Internacionals de justícia, llibertat, progrés social i solidaritat vers tots els pobles del món davant el feixisme, millor dit amb el que està caient. Segon, insta el govern de Sitges a organitzar el proper 28 d'octubre un acte a la plaça de l'Ajuntament amb la lectura d'una declaració institucional consensuada amb els diferents grups municipals, polítics municipals del consistori com homenatge a tots i totes les brigadistes que van defensar els valors republicans enfront al feixisme. Tercer, instar el govern de Sitges a col·locar la bandera brigadista a la façana de l'Ajuntament el 28 d'octubre de cada any. Quart, donar suport als actes ciutadans o institucionals que s'organitzin a la nostra vila amb motiu d'aquesta commemoració. I cinquè, difondre aquests acords a les entitats de la nostra vila i a les associacions memorialistes i republicanes de Catalunya. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Alguna paraula? Entenc que no. Doncs, vots a favor de la proposta? Vots en contra?
Cap.
Abstencions?
Set. Queda aprovat.
Moltes gràcies. Doncs passem ara a les propostes d'acord no dictaminades per la comissió informativa, tal com es va comunicar a la comissió informativa que passarien per aquell ple, hauria d'haver-hi prèvia una ratificació de la seva inclusió en l'ordre del dia. Si no tenen cap inconvenient, incloem aquests dos punts en l'ordre del dia. Hi ha alguna objecció? No, ara són dos punts, senyor Terrado. Després hi ha una urgència, hi tenim de tot, aquest ple. No hi ha cap inconvenient, doncs les passem a l'ordre del dia. Per tant, ara és la número 27. És aixecament de l'objecció suspensiva 506/2021 de la Intervenció General i aprovació de les bases específiques per a l'atorgament d'ajuts econòmics extraordinaris destinats als centres residencials afectats per la incidència del coronavirus. Per parlar d'aquest punt, la regidora d'Hisenda, senyora Carme Almirall. Endavant.
Moltes gràcies, alcaldessa, i moltes gràcies al plenari per acceptar la inclusió, per ratificar la inclusió en l'ordre del dia d'aquests dos punts. El Fons Extraordinari de Contingència i Emergència Social, aprovat i dotat en el ple d'abril d'aquest any, va contemplar una dotació econòmica de 250.000 euros per donar suport a les entitats residencials. Aquesta voluntat ja es reflexava en la memòria de l'alcaldessa en l'aprovació del pressupost del 2021. Des del govern hem entès que calia incloure dintre del grup d'entitats residencials a totes aquelles que destinen els seus esforços a atendre la gent gran i les persones en situació de vulnerabilitat o dependència. Els nostres avis i àvies i les persones de col·lectius amb un alt grau de dependència han estat dels col·lectius més afectats i castigats per la pandèmia, ells i les seves famílies. Les bases que portem a aprovació s'han treballat amb les entitats destinatàries de les mateixes. I el cert és que han fet importants aportacions fruit del seu coneixement en el sector que ens ocupa. Aquesta proposta contempla tres línies d'ajuda. Una, per la contractació de personal extra per atendre les necessitats provocades per la pandèmia, o bé baixes per malaltia, o bé necessitat de contractació de personal extra perquè els avis, les àvies i els altres personal en dependència havien d'estar confinats a les seves habitacions. Una altra línia és la de material fungible, que va des dels EPIs, des de les mascaretes, des dels plats, els vasos i les culleres d'un sol ús que es van tenir que comprar per donar servei a les persones que estan confinades a les seves habitacions, per exemple, o contractes amb empreses externes, com pot ser doncs, un laboratori per fer proves d'antígens o de PCR, o en algun cas ens han comentat les entitats que han contractat un suport psicològic emocional pels treballadors i pels propis residents de les seves entitats. Vull posar en valor que l'atorgament d'aquestes subvencions es fa per concessió a les entitats, però som coneixedors que el destinatari final són les persones ateses en aquests establiments, perquè a través de l'atenció que reben i dels suports i els serveis dels que disposen. Aquest dictamen parla de l'aixecament d'una objecció suspensiva, té com un procediment primer l'aprovació d'aquesta objecció suspensiva, que en posterioritat ens permetrà l'aprovació de les bases i de la convocatòria. La novetat d'aquesta proposta és que aprovem les bases i la convocatòria en un sol dictamen, per tant, agilitzem la temporalitat de tot el procediment posterior per la concessió d'aquestes ajudes. Què ens motiva l'objecció? Si vostès han pogut llegir l'informe d'intervenció, el que motiva l'objecció suspensiva d'intervenció de la qual sol·licitem l'aixecament és l'informe desfavorable de secretaria. És un informe que actua en la matèria de la competència del nostre Ajuntament en la concessió d'ajudes a entitats residencials. Aquest és el criteri de secretaria. Per tal de fer la proposta per poder aixecar l'objecció suspensiva s'ha realitzat per part de la gerència un informe de discrepància que dona cobertura a la determinació del govern de tirar endavant aquesta convocatòria, entenent que respon a un suport a les entitats residencials en la tasca d'atendre els seus estadants que es va agreujar en temps de pandèmia. Per tant, els demano el seu vot favorable. Les entitats residencials esperen de nosaltres un suport específic per fer front a la situació generada per la pandèmia. I més encara, quan les entitats en el seu moment van posar totes les seves eines, tots els esforços i em permeto afegir tota la seva creativitat i imaginació per tal d'assegurar en una època de pandèmia que era nova per tots i era nou el donar resposta, ells van posar tots els seus esforços per tal d'assegurar la qualitat de vida i el benestar dels seus estudiants. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Almirall. Paraules, ha demanat paraula el senyor Rubí i el senyor Tendero, entenc. Endavant, senyor Rubí.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Pues miri, un regidor ha de fer el correcte. Jo penso que ha de fer el que és correcte i mantenir la seva línia com l'equip portat fins ara. I tot i que sou molt conscient de les paraules que hi ha la senyora Almirall, perquè té raó, i per la meva circumstància de patró de l'Hospital de Sant Joan, sóc coneixedor de l'esforç no només de l'hospital, sinó de les altres residències, no puc votar a favor. No puc votar a favor perquè, tot i que el gerent municipal, segons ells, dona la cobertura dins del marc competencial, que és contràriament a el que diu la Secretaria General, on informa desfavorablement segons ells, que no existeix títol competencial que justifiqui aquesta despesa i afegint la intervenció general on informa desfavorablement, tot i que jo penso que les intencions de les partides que s'han d'ajudar doncs no ho estem fent bé. No estem fent bé i tenim dos òrgans d'habilitació nacional com és la secretaria i la intervenció que no els estem fent cas. I penso que es podia buscar altres, no, desconec altres fórmules, altres maneres d'arribar a donar aquestes subvencions / ajudes, però no ho estem fent bé i amb el cor trencat ho tinc que fer i tinc que ser coherent i fer el que penso que és correcte, tinc que votar en contra. Tot i que crec que es mereixen, evidentment, això i més, sobretot les residències i per tot el que han patit. Però tinc que ser coherent amb mi mateix i fer el correcte i per això votaré en contra. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Rubí. Senyor Tendero, endavant.
Sí, gràcies, alcaldessa. Bé, faré la meva intervenció, espero passar la nota de tall de l'alliçonament que ha fet el regidor García. Començaré amb un refrany, tomar su propia medicina, no? Miren, els hi faré un llistat, no? Proposta d'acord sobre la instal·lació de filtres EPA a les nostres escoles es rebutja per part del govern amb la justificació de no és competència. Proposta de millores dels patis escolars es rebutja amb la justificació de l'equip de govern de no és competència i a Sitges sempre les coses s'han fet d'una altra manera. Proposta d'acord d'assetjament escolar, tota l'oposició li va demanar el seu vot. El govern la rebutja, justificació, no és competència, la Generalitat ja té un pla. Proposta d'acord del radar Covid, d'implantar i fer difusió del radar Covid. Es qüestiona, la justificació del govern no és competència. Proposta d'acord de l'oci nocturn, es rebutja. Justificació del govern de l'Ajuntament no és competència i afegeixen que des de Salut Pública que la Generalitat encara no té un pla i que serà responsabilitat de la Generalitat. Proposta d'acord de la jornada contínua, es rebutja. Justificació del govern no és competència després ja al torn de pres parlarem més d'aquest tema. Si vol continuem, però ho tenen a YouTube i poden comprovar la veracitat. I ara que el titular és de la seva collita, que surt del govern, ara vostès ens demanen que aixequem una suspensiva, per vulnerar la competència, amb un advertiment per part de la secretaria lícit, legítim i legal sobre la incompetència de l'Ajuntament en aquest àmbit. S'adonen de la incoherència de les seves accions i decisions, de la seva poca tasca o poca implementació del diàleg? El nostre grup ha parlat i ha explicat aquest tema amb les residències i centres sociosanitaris i realment els impressiona aquesta informació quan es dona completa. Nosaltres estarem sempre eternament agraïts a l'esforç, dedicació dels professionals dels centres sanitaris, sociosanitaris i residencials de Sitges, però això és política i nosaltres també som coherents amb els criteris i el tarannà d'aquest govern. Regidors de govern, aritmèticament vostès aprovaran avui aquest aixecament d'aquesta suspensiva, però pensin en el quid pro quo polític. Gràcies, alcaldessa.
Moltes gràcies. Senyora Carme Almirall.
Sí, la resposta que li puc donar al senyor Rubí és de que entenc la seva coherència, també i pel senyor Tendero, dir-li que no respondré a la demagogia del senyor Tendero perquè utilitza només la no competència com a argument en l'aprovació o no de mocions, perquè en tots els casos hi ha més argumentació que la no competència. I com vostè mateix diu, em remeto als arxius de vídeo de YouTube per tal de que tothom ho pugui comprovar. També és lícit, legítim i legal l'informe de discrepància que ens dona suport a l'hora d'aixecar l'objecció suspensiva. Moltes gràcies.
Gràcies. Jo també vull fer una intervenció, després tindrem una segona tongada. És cert que hi ha discrepàncies, és cert que ha estat una voluntat política d'ajudar. No ho tinc clar si segurament són dels pocs ajuntaments que ha fet això. S'ha ajudat molt a les empreses, a les activitats esportives, a les culturals, s'ha ajudat a moltíssims àmbits diferents, però els centres residencials han estat els grans oblidats. I han fet un esforç immens, immens, per, en el moment més crític de la pandèmia, de comprar material, d'agafar personal, i això no és una competència, diguem, de serveis socials que ja tenen normalment, sinó que és salut pública el que han fet ells. És cert, ha estat complicat perquè hi ha un criteri de secretaria que el respectem totalment, però hi ha una discrepància que nosaltres entenem. Entenc, i tot i que em sorprèn, algunes votacions aquí que no, però, sincerament, s'ha de ser valent. I quan s'ha d'ajudar a la gent, si hi ha una discrepància, s'entoma i no s'ha de tenir por a fer aquestes coses. Perquè aquí, qui compta, a qui hem d'ajudar, és aquesta gent que en els moments més durs de la pandèmia ho van donar tot. I davant d'això, nosaltres hem fet de tot per poder-los ajudar. I ja des d'aquí agraeixo moltíssim, precisament al Departament d'Hisenda, que és qui s'ho ha treballat més per buscar tot el possible per poder fer aquestes ajudes. No sé si són conscients, realment, del que aquesta gent, vostè, senyor Tendero, ha dit que ha parlat amb les residències, nosaltres, evidentment, també, estan molt agraïdes perquè no sé si són conscients del que van patir i el que van necessitar en aquells primers dies de pandèmia, perquè va ser terrible. Per tant, nosaltres tenim el deure d'ajudar-los al màxim. I si no som valents en aquests moments, doncs no ho sé quan ho hem de ser. Hi ha un segon torn de paraules i així ens no tanco jo. Alguna aportació més? Senyor Rubí, un minut.
Sí, sí, senyora, no ens recrimini la meva valentia, senyora Aurora. Gràcies, jo porto molts anys i no li tinc que demostrar la valentia que tinc. Però sí, m'agraden les paraules de la senyora Almirall parlant de coherència. Moltes gràcies. Però no dubti mai de la meva valentia. Gràcies.
Alguna paraula més? Senyora Almirall, per tancar.
Sí, només reiterar que nosaltres com a govern entenem que sí que som competents per fer un suport de 250.000 euros a la Fundació de Maria, a l'Hospital Sant Joan Baptista de Sitges, el centre residencial Sitges Park, el centre de dia i les Magnòlies. No em voldria deixar ningú, que seran els destinataris d'aquests 250.000 euros per tot l'esforç que han hagut de fer en donar suport als seus estadants en moments molt complicats. I nosaltres, en resposta al que manifestava el senyor Tendero, ens considerem competents en aquest tema. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Doncs passarem a la votació d'aquest punt, que, com recordem, és el punt número 27. Vots a favor. Vots en contra.
Quatre.
Abstencions?
Cap. Queda aprovat.
Moltes gràcies. Doncs passem al següent punt, que és el número 28 i que diu el següent: aprovació de les bases específiques reguladores i de la convocatòria d'atorgament de l'ajut econòmic extraordinari per compensar la disminució d'ingressos de les empreses o establiments del sector de l'hostaleria i restauració afectats per les mesures adoptades per la situació de crisi provocada per la Covid. Per parlar d'aquest punt, la regidora d'Hisenda, Carme Almirall. Endavant.
Gràcies, alcaldessa. Bé, aquest punt de les bases específiques i reguladores d'un suport al sector turístic és fruit de la voluntat de donar més suport encara al sector de l'hostaleria i la restauració, que som conscients que ha patit d'una manera molt greu les conseqüències de la pandèmia. L'import de l'ajuda és de 187.000 euros. Aquesta proposta se suma a les ajudes que amb caràcter general s'han ofert als sectors cultural, econòmic, comercial, turístic, esportiu i social del nostre municipi. La disminució d'ingressos de la restauració i l'hostaleria també s'ha vist afectada d'entrada per la manca de visitants que hem patit, però també és una realitat que s'ha vist afectada per l'obligació de pagament d'algunes taxes municipals que la normativa no ens ha permès condonar i tot i que no hem prestat el servei. És en aquesta voluntat de subsanar aquesta situació que neix aquesta ajuda, que és un compromís que es va adquirir des del departament o des del centre gestor de turisme amb el sector. Volem significar l'esforç que ha fet, està fent i té intenció de continuar fent l'Ajuntament de Sitges envers el sector que està vinculat al turisme. Reconeixem que l'impacte d'aquest sector en l'economia del nostre poble és fonamental i com a institució ens trobaran sempre al seu costat.
Moltes gràcies, senyora Almirall. A paraules? Podeu aixecar la mà perquè no sé si he repetit el que hi ha al xat o no. Senyor Font, entenc només. Doncs endavant, senyor Font.
Bé, gràcies, senyora alcaldessa. Seré molt breu. Només apuntar que, evidentment, nosaltres donarem suport a aquest dictamen per a aquestes ajudes. Lamentem que els imports potser no s'adequen a les necessitats reals i que segurament el tràmit amb el fet de tenir que portar les comptabilitats d'un any i de l'altre per poder fer comparatius, jo els dic que això és una feina bastant farragosa i que per l'import dels ajuts segurament que... No tinc la bola de vidre i per tant no em vull aventurar, però no m'agradaria que quedessin partides que no s'executen o que aquestes ajuts no s'acabessin d'executar perquè la gent no ho presentés. Nosaltres vam defensar que en les ordenances del 21 això s'hagués pogut compensar. No va ser així. Benvingut sigui aquest ajut i el nostre vot serà favorable. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Senyor Almirall, si vol tornar a fer una intervenció.
Sí, perdó. Moltes gràcies pel seu suport, senyor Font. Dir-li que des de Hisenda s'ha fet un estudi acurat de quines són els imports que ens permetrien donar suport a totes les persones que puguin fer aquesta sol·licitud i que si no ho vam incloure en les ordenances del 21 és perquè en compliment de la normativa no ho podíem fer. Només això. Gràcies.
Moltes gràcies. Alguna paraula en aquest punt? Doncs passem a la votació. Recordem del punt número 28 de l'ordre del dia. Vots a favor.
Per unanimitat.
Moltes gràcies.